Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. El jutjat de Manresa ha condemnat l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, de la CUP, a 6 mesos d'inhabilitació per a càrrec públic i una multa de 6 diaris durant 3 mesos que sumarien uns 540 euros. La condemna és per desobediència per no haver despenjat l'estelada de la façana de l'Ajuntament durant els dos períodes electorals del 2015. La condemna no és ferma i, segons l'advocat, que diu que presentarà recurs, no impedirà que Montse Venturós acabi el mandat com a alcaldessa a la capital del Berguedà. D'altra banda, la Fiscalia demana processar Rodrigo Rato per haver cobrat suposadament 835.000 euros en comissions de contractes de publicitat a Bankia. La Fiscalia acusa l'exvicepresident del govern espanyol i expresident de l'entitat financera per un delicte de corrupció en els negocis, juntament amb 5 persones més. El Brexit avui és notícia perquè els europeus que portin 5 anys vivint al Regne Unit hauran de pagar 73 euros i demostrar que no tenen antecedents penals per poder-se quedar al país de manera il·limitada després del març vinent, quan el Regne Unit abandonarà la Unió Europea. I el nou alcalde de Badalona, el socialista Àlex Pastor, ha tret de la façana de l'Ajuntament la pancarta que demanava la posada en llibertat dels polítics independentistes que són a la presó. Ho havia exigit el líder del PP, Xavier García Albiol, i és un primer gest després que hagi prosperat la moció de censura. A aquesta hora, a les 5, al carrer de Sant Pau 101 de Barcelona, es fa una conferència titulada L'ètica i l'eutanàsia, on assisteix el bisbe auxiliar de Barcelona, Antoni Vedell. El conferenciant és el doctor en teologia i rector de la parròquia de Betlem de la capital catalana, Joan Costa. Fins aquí l'actualitat. Tornem amb més notícies a les 6.
Ràdio Estel.
Penses que les relacions entre homes i dones haurien de ser més integrades i igualitàries? Escolta Plusvàlua Dones, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït i dirigit per Mireia del Pozo i presentat per qui us parla, Montserrat Nebrera. Cada dijous, de 9 del matí a 9:45, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Ràdio Estel.
Viure des de l'essència. Programa dirigit i presentat per Glòria Montasell.
Benvinguts al Viure des de l'essència. M'agrada començar el programa d'avui amb una cita del ioga Paramahansa Yogananda que diu el següent: la persistència garantitza que els resultats siguin inevitables. A la secció de la teva millor versió, la coach en creixement personal i nutrició Núria Roura ens parlarà de la veritat sobre els trastorns d'alimentació. Amb el cuiner terapèutic Alf Mota parlarem del vincle entre la respiració i l'alimentació. Què és l'ou d'obsidiana? Ens endinsarem al món de l'empoderament femení amb la professora de ioga, coach i creadora del projecte Body Positive by May, Maite Issa. a Stop Bullying parlarem de la importància de treballar els quatre canals amb el coach Advanced Life, mestre, escriptor i autor del llibre 21 dies buscant la felicitat. El diner com a camp d'autoconeixement en el creixement personal amb Joan Antoni Meléllez, conferenciant, escriptor, formador en valors i promotor de la banca ètica a Espanya i Llatinoamèrica. La importància de la il·luminació, les energies renovables, el sentir i fusionar-nos amb la natura. En parlarem amb l'arquitecta en bioconstrucció Sílvia Ferrer Dalmau. Intoleràncies alimentàries a medicina antroposòfica amb el doctor Camilo Botero. I evolució i consciència amb Jorge Antonio Larruy. Ens formulem la següent pregunta. Hauríem d'associar la política a la saviesa? Comencem.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell. La teva millor versió, amb Núria Roura.
Avui parlarem amb Núria Roura, la col·laboradora del programa, tot el que no sabem sobre l'insomni, no? El tema de les geleopaties, tot aquest moviment que hi ha al darrere, que moltes vegades en som absolutament desconeixedors, eh, Núria?
Sí, exacte.
Com anem?
Molt bé, superbé.
Superbé, tenim els oients encantadíssims. I bé, em deien, i aquesta setmana de què parlareu? Jo, de l'insomni. Ja veuràs tu que bé que descansarem en un temps.
És que és un gran tema, eh? Bé, almenys persones que han patit insomni com jo. Ja sabeu que normalment jo parlo de temes que m'han tocat també viure en primera persona, llavors m'agrada tots els meus descobriments, m'agrada compartir-los, és com no m'ho puc quedar només per mi, això ho haig de compartir, no? Llavors jo vaig tenir molts problemes d'insomni durant, bueno, molts anys, no? Podria dir que fa molt poc que els he solucionat en realitat, no? I clar, he descobert moltes coses, perquè clar, jo, com tenia insomni, doncs vaig anar a veure el metge de la son, no? I allà et fan un estudi, sí. Et fiquen no sé quantes coses pel cos, et tenen una observació. Al final et diuen que tot està bé, diguéssim, no? A nivell del teu cos, no? I clar, i dius, què està passant, doncs, no? I comences a indagar. I comences a saber, doncs, el que hi ha coses que tothom les sap, no? No fer servir la tecnologia, vigilar amb l'esport, que potser si el fas massa tard et desvella, intentar ficar la banda en el coixí, meditar una mica, etc. No? I vinc com moltes coses, i jo tot ho feia, i pensava, i perquè tot i així jo no aconsegueixo dormir bé, no? Si ja ho he fet tot, més o menys em fixava en el feng shui també, perquè l'havia estudiat feia anys una miqueta, llavors no millorava, i al final vaig descobrir moltes altres coses de per què hi ha insomni, no? Vaig descobrir com dues branques en paral·lel. Una és el tema de tenir paràsits i virus a la sang. Uh-huh. Llavors, un virus, com pot ser l'hepatitis o poden ser altres virus, i tenir també paràsits et pot fer que estiguis dormint malament, que estiguis com molt inquiet, que et despertis a les 3, a les 4 del matí, que estiguis com molt inquiet, que et rasquis per les nits. Jo, per exemple, feia, no sé, em vaig passar molts anys que em rascava els braços, les mans, totes les parts del meu cos, m'arrencava els pèls a la nit, etc. No? Llavors, això ho vaig descobrir i vaig poder tractar-ho, i també en paral·lel i una mica prèviament vaig descobrir tot el tema de les geopaties. Uh-huh. Arrel de que ma mare es posés molt malalta, li feia molt mal tot el cos, li van diagnosticar fibromiàlgia, i parlant amb en Xavi Verdaguer, que va ser la persona que la va tractar, ens va dir, ma mare em va dir, lo primer de tot, pregunta-li quin llit m'haig de comprar perquè dormo fatal. I en Xavi ens va dir, espereu, abans de comprar un llit, feu venir en Pere León, el geobiòleg, a casa.
Tots estan al viure.
Sí, que bé, no?
Sí.
Sí, i en Pere León va venir a casa, i sí, tant la meva mare com jo, a casa, en aquell moment que estava vivint a casa seva per cuidar-la, estàvem dormint a sobre d'una línia Harman. Llavors en Pere ens va dir, heu de moure una mica el llit i ja veureu com això estarà millor. Llavors ma mare va començar a fer això, va començar a fer tota la teràpia amb en Xevi, l'alimentació, en aquell cas, baixa en histamina, etc. I llavors, al cap d'una setmana va començar a dormir bé. La primera setmana no, perquè ma mare és com molt maniàtica de l'ordenament, no? Molt ordenada i tot, i clar, veia tota l'habitació com desestructurada i estava com nerviosa. Però quan ja es va relaxar amb aquest tema, va començar a dormir. Jo també ho vaig fer, però llavors tenia virus i paràsits tal, i no ho sabia i no millorava, perquè me'n vaig anar a viure també a un pis de Barcelona que estava malalt i no ho vaig aconseguir. Però ara el que he aconseguit és, sempre que me'n vaig a viure a un lloc, mirar si aquella habitació on dormiré, si veure aquell edifici està malalt o no, si té geopaties...
En aquí hauríem de portar, no?, el que diem.
Exacte.
En cas de... Tu vas algun portar geobiòleg. Un geobiòleg.
Sí, exacte, que ens faci un estudi de la casa i ens digui pues, si aquella habitació és apta per dormir-hi, si hem de modificar alguna cosa, a vegades has de ficar alguna cortina pantallant si hi ha alguna antena a l'exterior, o pintar la casa amb unes pintures també apantallants, etc. I llavors també observar si, tot i fent així, dormim malament, ens anem despertant a les 3-4 del matí, pot ser que tingui molt a veure amb el fetge, normalment, quan ens despertem 3-4 de la nit té a veure amb el fetge, és un tipus d'insomni que té a veure amb això, i llavors seria pues, fer una depuració, fer una neteja del fetge, mirar si és que hi ha virus i paràsits que estan fent mal en aquest fetge i poder anar treballant això.
La importància, no? La importància de descansar bé, perquè quan descansem bé tot és molt diferent,
sí,
tot canvia.
Sí, és que tot canvia. La gestió mateix de l'estrès, el que pots aguantar de coses fins que no tenies estrès, canvia moltíssim. Amb la gana influeix també moltíssim. El fet de no dormir et fa tenir molta més gana, menjar coses també que et donin una falsa energia... l'estat d'ànim, l'humor...
On te poden trobar aquesta informació, Núria? A la teva web, també?
Sí, en el meu canal de YouTube. També vaig fer un directe a Facebook i Instagram i el vaig pejar en el canal de YouTube, on parlo millor de tot el tema de l'insomni.
On ens podem endinsar una miqueta més.
Sí.
Núria Roura, moltíssimes gràcies.
Un plaer.
Ens veiem la propera setmana amb el darrer programa.
Exacte.
De què ens parlaràs?
Us parlaré de com superar i com vèncer la por als canvis.
La por als canvis, aquest canvi que ja és el següent pas per poder arribar a ser la nostra millor versió.
Exactament.
Fins la propera setmana.
Moltes gràcies.
Viure des de l'essència. Cuina des de l'essència, amb Alf Mota.
Avui parlarem del vincle entre la respiració i l'alimentació. Amb qui? Amb el nostre col·laborador, Alf Mota. Com estàs?
Hola, com estàs? Molt bé, i tu?
Molt bé, avui, la importància de... Espera, parem, respirem, sí. Posem-hi consciència.
Sí, de fet, podíem fer-lo, no? Una inspiració profunda i expirar. Aquest gest tan senzill i tan important que sempre t'ajudarà, que sempre estarà amb tu. De fet, és curiós, no?, perquè podem estar fins a 40 dies sense menjar, no? És que hem de... Però sense respirar, quants minuts podem estar, Glòria?
Aviat acabaríem, eh?
Diuen que 4, però jo he provat 2 com a màxim.
A mi m'angoixa molt, això.
Sí, llavors és algo molt important, no? Com de, per nosaltres sentir-nos bé. De fet, hi ha diferents estudis, per exemple, la relació amb el pH, no?, que es parla de l'àcid alcalí, que afecta més la qualitat de la teva respiració en el pH, no?, de tenir un pH més bàsic, més alcalí, la respiració que l'alimentació. No? És com de... amb fer un passeig en el bosc o en un parc o alguna així, en què estàs
com
practicant
afectar,
una respiració inconscient, hi ha estudis que demostren que això afecta directament el teu pH, no? Que una mitja horeta de passeig, una respiració inconscient, i ja tens un pH més alcalí, que seria aquest que t'ajuda a estar més saludable.
Però ens costa, de vegades, eh? Aquest parar, aquest passejar, aquest mimar-nos una mica.
Sí, donar-se compte, no? Jo, moltes vegades, als tallers de cuina, no?, els acompanyaments que faig a les persones amb introduir una cuina saludable, dic, bueno, ara parem. Abans de començar, fem 3 respiracions profundes, no?, ens col·loquem bé amb el nostre cos, i és com tot canvia, no? És com comences a fluir, a treus fora allò que t'està com molestant, no?, i t'ajuda a concentrar-te, a estar present,
a estar aquí, ara,
a l'aquí, ara, que és tan important,
Tolkien,
no?
Com el poder de l'hora.
El poder de l'hora, exactament. I llavors, quina relació hi ha entre al sistema respiratori, aquesta qualitat de la respiració, i l'alimentació? Òbviament, quan hi ha un trastorn, quan hi ha un problema a les vies respiratòries, estem parlant d'un estat inflamatori, vale? Que no és només el pulmó, és genèric. Llavors, estem parlant que també hi ha una relació amb el teu benestar digestiu, la teva digestió no està funcionant bé, llavors també es connecta amb el teu sistema immunològic, amb el teu sistema respiratori, no? El cos és un conjunt de coses que van interligades, no? Diferents experts ens parlen de la importància de fer una dieta que sigui rica en antioxidants. La paraula ja ho diu. Aliments que t'ajuden a no oxidar-te, a no envellir, no? A respirar millor. No? A envellir, hem d'envellir, però podem envellir pitjor o millor.
De quins aliments estem parlant?
Doncs aquests aliments, sobretot, es destaquen aquests que es diuen beta-carotens, no? La provitamina A, la vitamina C, la vitamina E, i també alguns minerals com el seleni i el zinc.
Els beta-carotens, on els podem trobar?
Són principalment a les verdures, aquelles que són de color taronja, no? Com la carbassa, la pastanaga, etc. Però també les verdures que tenen un color verd fosc, no? Com podria ser la mongeta verda, els espàrrecs, etc. No? La vitamina C, una dieta que es basa en aliments vegetals d'origen ecològic, tens prou vitamina C, no? Perquè és la base de la teva alimentació, no? I la vitamina E és una vitamina que està sobretot present en els aliments, en els greixos vegetals, no? Com pot ser l'oli de girassol de primera pressió en fred, però també les llavors de girassol, de carbassa, les nous, les ametlles, les avellanes, vale? També hi ha vitamina E a les hortalisses verds, no? El verd és molt important perquè és clorofila, sí? És oxigen, t'està oxigenant per dins.
El que dèiem del detox, no? I de poder...
Sí, sí, com que tu estàs depurant del fetge, però també estàs depurant del pulmó, també estàs treballant amb l'intestí, també estàs treballant amb el ronyó.
És el deixar anar.
Va tot lligat, no? És com llavors. També és interessant, quan hi ha trastorns de la via respiratòria, introduir sabors que siguin picants, no extrems picants, no? Per què? Per què fa el picant? El picant mobilitza aquestes mucositats, aquest excés d'humedat que hi ha a la zona pulmonar i en altres parts del cos, no? El principal problema que de les vies respiratòries és l'excés, no? L'estancament de les mucositats. Llavors, una miqueta de picant com el gingebre o el wasabi, que és aquest picant japonès, l'all, una mostassa de bona qualitat, o inclús unes raves, uns naps, una ceba, aquests t'ajuden a mobilitzar aquesta mucositat que ha de sortir del teu cos. No l'has d'estancar ni fer que quedi dintre, no? Tenint en compte que el pulmó i l'intestí gruixut tenen una relació molt estreta, no? Són com una parella. Llavors hem de tenir en compte que treballant amb la salut intestinal, estàs treballant amb la teva salut pulmonar i també amb el teu sistema nerviós, vale? L'intestí té un moviment que es diu peristàltic i llavors és important moure's. Caminar, fer alguna cosa, perquè si no se l'intestí està estancat, llavors aquestes mucositats que es formen a l'intestí pujaran al pulmó i t'impediran de respirar bé i llargament.
L'importància també que seria bo de comentar avui és el fet de menjar a poc, no mastegar bé, perquè a vegades també el sistema respiratori, no? A l'hora que mengem, és que mengem tot molt ràpid, no les digestions són excessivament pesades, el nostre cos també se sent afectat, i és una cosa ben simple.
Exacte,
no hi posem consciència.
Sí. La mastigació és la clau d'una bona digestió. Llavors, si tu digereixes bé, el teu cos va assimilar bé els nutrients que l'estàs donant i funcionarà bé. I és el primer pas,
M'agradaria posar el vincle, no? Si digerim bé, si masteguem bé, també masteguem bé els problemes, no? De la vida, les situacions que ens passen a la vida.
Amb el sistema digestiu i el sistema nerviós estan lligats de forma recíproca, no? Va d'un costat a l'altre, no? Llavors, si tu tens una bona capacitat digestiva, també tindràs una bona capacitat de gestionar allò que t'està creant un problema.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Glòria.
Avui hem parlat d'aquesta respiració conscient, aquest aquí i ara. Ens veiem la propera setmana, darrer programa.
Sí, i mentre anem respirant.
I mentre anem respirant, anem situant tota aquesta informació perquè el nostre dia a dia tingui un altre color, no? Tingui un altre olor i una altra manera de veure i viure la vida. Moltes gràcies.
Gràcies, Glòria.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. Empoderament femení, amb Maite Issa.
Benvinguts una setmana més a la secció Connexió Cos i Ment. Avui parlem amb Maite Issa de l'ou d'obsidiana, no? Probablement un gran desconegut pels molts dels nostres oients, però estic gairebé segura que hi ha algú, o més de persones de les que ens puguem imaginar, que saben de què estem parlant. Maite Issa, bienvenida.
Gracias, gracias. Seguramente hay mucha gente que lo ha escuchado porque está muy de moda ahora. Se está desarrollando mucho su conocimiento ahora en Occidente. Y es una herramienta tan potente a nivel de salud física y emocional para la mujer que es un conocimiento que se tiene que transmitir. El huevo de obsidiana, ¿qué es? Es un huevo negro de tierra magnética que viene de México y que ha sido usado desde tiempos ancestrales, desde los taoístas, para la salud emocional y física. Es un huevo que tiene propiedades muy bonitas y que puede ayudar a sanar las memorias del útero. Uh-huh. Y que sean, por ejemplo, memorias de tus antepasadas, porque sabemos que a nivel celular y de la memoria celular tenemos las memorias de nuestras abuelas, de nuestras antepasadas, bisabuelas, etcétera, y las tenemos en nuestro útero, ¿no? También las memorias de nuestra vida actual, y voy a entrar un poquito más en esto. En cuanto a las memorias de nuestras antepasadas, imagínate que muchas de nuestras antepasadas seguro han sido maltratadas, han tenido abusos sexuales o violaciones, y esto es algo que generación tras generación se transmite en nuestra programación y que nunca se limpia, básicamente, ¿no? Y como tú te has criado en el útero de tu mamá, que se ha criado en el útero uh-huh. de la suya, pues sigue de generación en generación. Y entonces vamos cargando con este campo energético de sufrimiento que se llama el cuerpo de dolor, en las mujeres, ¿no? Y esto es muy importante limpiarlo, pues no solo para ti, sino para también las generaciones futuras, que se puedan criar en un útero limpio de memorias, ¿no? Y también los abortos, para mujeres que han abortado, pues igualmente se queda ahí una energía bastante pesada y entonces la pueden liberar. Y también en nuestra vida actual, todas las relaciones sexuales que hemos tenido sin mucho amor, o sin conocer mucho al hombre, porque realmente nosotras somos un contenedor. Entonces, cuando acogemos a un hombre dentro, no es igual que para él. Realmente lo acogemos su energía, sus frustraciones, sus antepasados, su vida, ¿sabes? Y te quedas con esto. Y hay un maestro que dice que estas memorias y esta energía nos la podemos quedar de 7 a 10 años. Es mucho.
Hemos de buscar la fórmula para poder limpiar, ¿no? Limpiar
Exacto.
estas memorias de nuestro cuerpo. Con este huevo sanador, la
Exacto.
obsidiana.
Imagínate que también hay muchas mujeres que a quien se van los quistes, los miomas, los dolores de regla, con el trabajo con el huevo de obsidiana. Obviamente no reemplaza el hecho de ir a un ginecólogo, nunca reemplaza, pero en muchos casos es esto que da el clic para sanar. Y también te da mucha claridad mental y como que te permite empoderarte mucho desde la tierra, ¿no? Porque es una roca magnética. Y entonces, ¿cómo se usa? Ah, bien, en la parte divertida. Entonces se pone todas las noches, se introduce en la vagina, toda la noche. Primera noche 2 horas, luego 4 horas y luego toda la noche. Y así, una semana. Durante una semana ponemos 6 días y luego dejamos descansar 7, 1, perdón, el séptimo día descansamos. Esto durante 3 semanas, luego una semana de pausa. Durante 3 meses y luego un mes de pausa. Durante todo el año. Por lo que durante un año habrá 9 meses en el que estarás trabajando con el huevo de obsidiana. Y es muy potente. También te saca toda la sombra, toda tu parte subconsciente que tal vez no quieres ver, porque te ayuda a enfrentarte a lo que necesitas transmutar para poder evolucionar como persona.
Estaríamos hablando de la importancia de que todas las mujeres, ¿no?, utilizaran este sistema.
Realmente sí. Sí, siendo acompañadas, porque cómo pueden surgir memorias de antepasadas, de violaciones, de violencia o tu propia sombra, a veces es como que no lo entiendes del todo.
¿Cómo gestionarlo?
¿Cómo gestionarlo? Entonces, un terapeuta, un coach, alguien que ha pasado por este tratamiento, porque realmente a veces es difícil de entender, que te acompañe, porque realmente a veces puede dar miedo, ¿no? Y también tener mucho cuidado en dónde se compran los huevos, que tienen que estar cargados con un ritual, en boles de cristal o con la luna, y no se puede comprar así.
Es muy importante tomar conciencia en el cómo hacerlo y dónde comprarlo,
sí.
¿no?
Exacto, hay que tener mucho respeto porque es una piedra que es muy, muy potente.
Aquí hemos dado una información, has dado una información muy preciosa, diría
Espero
yo.
Espero que sí.
A partir de ahí es informarnos, abrirnos y cada uno que sea consciente de cómo va gestionando su propia energía de vida.
Exacto.
Maite Isa, muchísimas gracias.
A
la
ti.
Próxima semana, la última cápsula.
Por fin hablamos de pareja consciente,
de pareja, hombre,
ya que hemos hablado de hombre y mujeres, pues cómo nos juntamos.
Porque aquí termina el ciclo, desde la unión.
¿Eh? Exacto.
Vamos a unir. Muchas gracias, Maite.
A ti.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell. Stop Bullying, amb Joan Martínez.
Joan Carles Folià, coach Advanced Life, mestre i escriptor, autor del llibre 21 dies buscant la felicitat, aquesta felicitat que tots estem en recerca constant dia a dia, cert?
Cert, cert. Només dir-te que la felicitat no és un objectiu final, no és una fita, és un camí a recórrer.
Un camí.
És un camí que s'ha de recórrer cada dia.
Ho anotarem, ben anotat. Avui parlarem dels quatre canals.
Sí.
Quins són els quatre canals, Joan Carles?
Mira, m'agrada molt aquest tema dels quatre canals perquè jo diria que perquè una persona vagi creixent amb harmonia, amb estabilitat, amb equilibri, hem de treballar els quatre canals i són, per descomptat, el canal cognitiu. Treballar el nostre pensament, no? El coneixement que hem de tenir. El treball físic, o el canal físic, perquè tots volem tenir una bona salut, tots hem de cuidar el que és la nostra estructura,
el
físic i tal. El canal social, tots volem tenir una bona xarxa de relacions socials, on estiguem bé amb el nostre entorn, amb les persones que ens acompanyen en aquest camí de la vida, no? I clar, i ens falta el quart. I el quart és el que jo penso que a dia d'avui té menys importància i jo penso que és el que decideix moltes, per no dir gairebé totes, les coses de la nostra vida.
El més rellevant, podríem dir.
Jo crec que és el més rellevant i és el canal emocional. I aquest, bé, ara, sortosament, ens estem donant compte a través de programes com com el nostre, no? Com el teu, i moltes més coses que es fan, tant a premsa com a la vida en general, de que les emocions són molt importants, no? Però és que jo diria que són tan importants que si no les sabem gestionar, que si no les sabem primer identificar, saber que allò que ens està passant pel nostre cos és ràbia i que allò que estic sentint és ràbia, perquè no podré solucionar la ràbia que tinc a dins envers alguna cosa o alguna persona si no identifico que allò que m'està passant
és ràbia. Estem dient d'agafar perspectiva davant l'emoció?
Sí, estem dient, primer tot, identificar-la, posar-li un nom.
Passa que a vegades costa, perquè
sí,
quan estàs
en
l'espiral,
sí.
Aleshores dir... Agafem una miqueta...
Tot requereix d'un aprenentatge. Oi que els nostres pares es van passar molts dies dient seu bé la taula, agafa bé la forquilla, sí? Però no ens van ensenyar quan, per exemple, ens tiràvem al terra a fer una pataleta, no ens van dir... ens van castigar, ens van posar en un racó, ens van dir vés a l'habitació i calma't, però no ens van dir ara vine que en parlarem d'això. Què t'ha passat? Què has sentit? I poder dir, doncs això que has fet de tirar-te al terra amb aquesta rebequeria, que has donat patades i t'has enfadat, això es diu ràbia. O això es diu... I posar noms.
Que bonic,
havíem d'identificar aquestes emocions. Si no, és impossible que més tard les puguem resoldre.
Hi ha moltíssimes emocions. Estem parlant de més de...
Més de 100 i més de 150. Jo tinc un llistat fet, val?
No.
Sí, perquè molta gent es pensa que sobre les emocions és la por, la tristesa, l'enveja, i aquí ens quedem amb aquestes, que són segurament les més habituals, les que cada dia les tenim allà. Però no, n'hi ha moltíssimes, i també s'ha de dir una cosa que per mi és definitiva, i és que totes les emocions les tenim a dins. Totes les persones tenen desencís, tenen amor... Tots els estats d'ànim, no? L'única cosa que unes les tenim més desenvolupades i les altres les tenim menys desenvolupades. I en funció de quines treballi més i quines treballi menys, el meu pas per la vida serà amb una perspectiva o una altra. Ja sent que a vegades ve fins i tot a la meva consulta i em diu, què puc ser? I mira quina pregunta, eh? Què puc ser per ser més feliç, no? I jo li dic, home, doncs segurament el que has de fer és canviar la teva actitud i encarar les coses que la vida et porta, ella soleta, encarar-les amb aquesta actitud positiva.
Podríem dir qui sap el que és bo o dolent, no?
Sí, però les emocions per elles mateixes, Glòria, no són ni bones ni dolentes.
Però a vegades sí que les detectem com a bones o dolentes.
Sí, com tu les encares, com tu les vius. És a dir, les coses no són com són com tu les vius.
Uh-huh.
I llavors, com que ja sabem que el cervell és molt fort i molt potent, jo hauré d'encarar aquella situació. Un divorci, per exemple. Un divorci és bo o dolent? Per molta gent, un divorci és una alliberació. I és una manera de sentir-se, treure's angoixes i sentir-se fantàsticament bé. I per una altra persona, sovint els que estan enamorats i la seva parella els deixa, doncs el divorci és una emoció totalment angoixant, negativa i que porta coses molt doloroses, no? Bé, hem de saber, hem d'acostumar el nostre cervell a encarar les coses sempre amb aquesta actitud de veure el got sempre...
Mig ple.
Mig ple.
Bueno, hi ha aquest treball personal, no?, de creixement personal, amb un es toca treballar en un aspecte, els altres en un altre, no? L'important és veure que sempre hi ha, el que diem, el vas mig ple per sí. poder anar avançant en aquest camí de vida.
Sí, però has d'acostumar el teu pensament, i a més es pot fer perquè és entrenable i es pot modificar això, a que sempre vegi el got mig ple. Val? Un exemple, jo tenia una noia que sempre em venia al despatx i em deia que ella entrar a la seva fàbrica era molt dolorós perquè se li queia la fàbrica a sobre, i li vaig dir, doncs deixa la feina, i em va dir, no puc perquè els meus fills mengen d'això, i li vaig comentar, doncs cada vegada que entres a la fàbrica pensa que gràcies al teu esforç els teus nens mengen. Ho va fer durant uns quants mesos, i aquesta noia ara em diu, no sóc feliç, però puc anar a treballar tranquil·lament.
Com el llibre que has escrit, no? Els 21 dies buscant la felicitat, aquesta rutina en la que anem interioritzant dins la...
Sí, aquest llibre són 21 propostes que has de fer amb la teva ment per poder aconseguir aquest estat.
Joan Carles, moltíssimes gràcies. Ens veiem la propera setmana.
Vinga, ja estic desitjant que arribi aquest dia.
Seguim entrenant el nostre cervell i sabem que hi ha aquesta plasticitat i que podem ser la nostra millor versió. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Estàs escoltant Viure des de l'essència. Economia sostenible, amb Joan Antoni Malé.
Estimats amics, tenim el senyor Joan Antoni Malé aquí de nou al Viure des de l'essència, avui amb més ingredients per parlar de l'economia sostenible. No, avui parlem del diner com a camp d'autoconeixement i creixement personal. Què hi ha al darrere? Joan Antoni Malé, benvingut.
Hola, què tal?
Com està?
Molt bé, encantat d'estar aquí de nou.
El diner, què hi ha al darrere, no?, com a camp d'autoconeixement i creixement personal?
Sí, el primer dia dèiem que, bueno, que el món va malament, l'economia malament, però és que nosaltres som els responsables. No és perquè ens faltin recursos. Tenim tots els recursos, però hi ha alguna que no estem fent bé. I havíem dit que hem perdut una mica la dignitat humana i parlàvem com a essència de la llibertat, l'amor i la creativitat. Però la pregunta és, però per què no desenvolupem això, no? Jo a vegades faig cursos i la gent els dic, escriu en un paper com t'agradaria ser com una persona. Quines qualitats t'agradaria tenir? Dic, medita una estona i després ho escrius. I quan ja ho han escrit, els dic, bueno, i ara pregunta't per què no ets així. Què t'ho impedeix? Si t'agradaria ser així, no ho ets. I te'n dones compte que hem de mirar dins nostres, igual que tenim grans capacitats, també tenim contraforces, per dir-ho així, o forces fosques que ens impel·leixen a fer coses que nosaltres sabem, a vegades ho estem fent, sabem que allò no ho hauríem de fer, no?
Són creences, podríem dir?
No només creences, no, és més profund. Forces profundes en el subconscient o en l'inconscient que jo a vegades els dic els dracs uh-huh. que portem a dins, no? Però manera, sobretot quan parlo amb joves, de manera simbòlica, els tres dracs que portem a dins, si parlem de llibertat com a dignitat humana, per poder ser lliures hem de recercar la veritat. Hem de buscar la veritat de les coses, perquè si no ets lliure, et poden manipular fàcilment. Però en contra de la veritat sempre surt el primer drac, que és la mentida. La mentida que genera dubtes i també l'error, no? Però sobretot la mentida com a primer drac. Mentim molt. I quan mirem els diners serveixen, i a vegades la gent els recomano cada dia a la nit abans d'anar a dormir fer una mica de retrospecció del dia i revisar-te tu mateix, no? Has sigut autèntic? Has mentit? Ha sigut verídic, ha sigut coherent, ha sigut transparent, i amb el tema dels diners ni som coherents, ni som verídics, ni som transparents. A la gent quan els hi pregunta, ui, jo no tinc diners... Sí, però és que ens mentim a nosaltres mateixos. Per això jo un dia d'aquests programes deia, fem la comptabilitat, i en la comptabilitat veurem si realment jo no arribo a final de mes, o veurem quina és la meva prioritat. Perquè m'estic enganyant a mi mateix. Per tant, portar la comptabilitat, per una comptabilitat durant diversos mesos, i analitzar-la per partides, veure en què estic gastant, o què estic dient de mi mateix, o què crec de mi mateix, vas fer la broma de dir, bueno, si tu vols veure el teu subconscient profundament, mira l'extracte de la targeta de crèdit, perquè és la fotografia del subconscient. O sigui, allí veus coses, dius, però què estàs fent? O sigui, veus coses, dius, però per què estàs comprant
això? És important,
Posar-hi. És molt important. És com, realment com si et fessin una foto al subconscient, i mira, mira què hi ha dins teu. Tu et penses que ets això, però mira què estàs fent amb els diners. Perquè una cosa és el que pensem, l'altra és el que fem en el món. Per tant, la primera és vèncer el drac de la mentida, però la mentida, ja no que mentim als altres, que ens mentim, ens automentim. Per tant, conèixer-nos a nosaltres mateixos realment què estem fent amb els diners. La segona, jo parlava de l'amor, com a gran qualitat, el contrari de l'amor és l'odi o és el poder. Perquè tu, quan estimes, vols que l'altre sigui ell mateix. Quan no estimes, vols imposar a l'altre el teu poder. Vale? O odiar-lo, o apartar-lo, però a vegades és posar el poder. Moltes vegades, i això també ho dèiem el dia que parlàvem dels estalvis, volem acumular diners per tenir poder sobre els altres. Quan el que hauríem de voler és que tothom tingués els diners suficients per viure dignament. Per què jo acumular, sabent que altres no viuran dignament? A mi no m'importa tant que una persona en una empresa, sigui la que sigui, guanyi molts diners, sempre i quan tothom guanyi el que necessita per viure. Sí. Hi ha empreses que els directius guanyen fins a 1.000 vegades més que un empleat. Hi ha un empleat que està guanyant 1.000 euros al mes i no pot viure, i n'hi ha que estan guanyant 1 milió al mes.
Una descompensació molt
important.
Llavors,
no m'importa que un guanyi 1 milió més, com si em vol guanyar 10, sempre i quan els altres puguin viure dignament. Llavors, no enganyar-nos. És a dir, volem exercir el poder sobre els altres en comptes de buscar aquest amor que tothom pugui viure dignament. Mirem-nos també les nostres relacions amb els altres. Quan volem vendre car i comprar barato, vol dir que els altres no ens importen. Ai, no, jo sóc una bona persona, i jo sóc molt religiós, ja, però amb els diners que estàs fent, com tractes amb els teus treballadors? Compres barato? Et preguntes si el que està treballant amb allò... Totes aquestes preguntes que
estem
hem fet...
Estem en una altra consciència, és posar-li llum.
Posar-li llum. Llavors, el drac del poder o de l'odi, que no deixa respectar els altres amb la dignitat que tenien. I el tercer, parlàvem de la creativitat, i aquí el tercer drac molt poderós, potser el més poderós en aquests moments del món, és la por. Tenim por. I com que tenim por, no ens atrevim a fer coses que podríem fer. No donem diners als altres perquè puguin fer coses creatives, perquè tenim por. Clar, és que el dia mai, si jo el necessito, pensant que ens faltarà diners, i no tenim confiança en que la vida realment farà que no et preocupis, que si tu treballes bé, si tu ets capaç de donar per amor, la vida et donarà el que necessites. No tindràs cap problema. Però aquesta por no ens deixa ser creatius, no ens deixa fomentar la creativitat, acumulem grans bosses de diners i no podem desenvolupar coses noves. Llavors, per conèixer-nos bé, mirem com en nosaltres, vinculat en el diner, està present la mentida, l'ànsia de poder i la por a perdre els diners, a por que ens els demanin, a por que ens faran falta un dia i no en tindrem.
Canviem, podríem dir, Joan Antoni Melé, el fet de no tinguem por, tinguem fe.
Tinguem confiança, perquè, a més, ja dic, pots acumular diners, però si penses que per acumular diners no tindràs problemes a la vida... La vida et posarà problemes. Jo sempre poso el cas de Steve Jobs, milionari, li va venir un càncer, li van dir, queden 6 mesos de vida. Amb els diners no ho pots arreglar. O sigui, has d'estalviar una mica, ho vam dir, però tinguis confiança a la vida. La vida no et traurà, o sigui, et farà venir les dificultats que tu necessites per créixer i també et donarà allò que necessites per viure. Per tant, siguis tu l'ajuda que altres necessiten. No tinguis por.
Obrim la mirada al món. Sí,
obrim
Joan
la mirada.
Moltíssimes gràcies. La darrera setmana ja...
Bueno, tancarem. Farem com una visió global, no, de com podem... realment aquest lema que un altre món és possible. Bueno, mirarem que és possible, però l'hem de fer nosaltres.
Exacte, amb majúscula i amb vermell.
Molt bé.
Joan Antoni Melé, moltes gràcies.
Amb vosaltres.
Viure des de l'essència. Bioconstrucció, amb Sílvia Ferrer.
Sílvia Ferrer Dalmau, què tal? Com estàs? Molt bones.
Molt ben il·luminada.
Molt ben il·luminada. Avui parlem ens parlaràs de la il·luminació. Quina és la llum més adient per tenir a casa nostra? Perquè, clar, quan es fa de nit... Encara que parlem molt de la llum natural, de la importància de la llum del sol, però Quina és la llum més adient per casa?
Mira, sí que és veritat que necessitem llum artificial, però no tant, jo crec que no tanta del com ens pensem, sobretot si no treballem a casa.
A veure, convèncens.
Sí, sí, us convenc. Bueno, per mi és molt fàcil. Jo, per exemple, a casa meva, quan es fa de nit, a veure, també he de dir que tinc una casa molt ben orientada, amb molta il·luminació natural. Però quan arriba la nit, realment no necessitem tanta quantitat de llum. Necessitem induir la son per descansar, que això ja hem parlat amb altres programes, de que és molt important que fem un bon descans nocturn per mantenir la nostra salut. Doncs la llum ens pot ajudar. Com? No posant aquelles llums d'oficina a les nostres cases quan es fa de nit, allò a les 8, 7 del vespre, sobretot a l'hivern. Mal? Perquè això altera el nostre sistema hormonal i no ens ajuda. Mal? Llavors, petits punts de llum càlida, mal? Ben distribuïts en funció de les necessitats. Evidentment, no serà el mateix un punt de cuina que un punt de lectura, com un punt d'estar mirant una televisió.
És aquest punt d'aquest ritual, no? Anar preparant el cos, com dius tu, que bonic, anar preparant el cos per anem a descansar, no accelerar-lo.
Exacte.
Com moltes vegades ens passa ja només quan estem davant de l'ordinador, que ens posem a treballar a les 10 de la nit, no? Aquí el que estem fent és activar-nos al màxim.
Sí, i després es consta a dormir i llavors ja no sabem què fer, no? Llavors, això és superimportant. Mira, és un dels recursos molt senzills. Moltes vegades als clients els dic, mira, desconnecta. Hi ha moltes cases, realment això també és una pena que no estiguin ben dissenyades, que veus sostres que semblen catifes de llum, no? Llavors, d'alguna manera, es tracta de desconnectar moltes bombetes. I també això ens ajuda a fer un bon paper ens ajuda a ser més eficients energèticament i no consumir tant, perquè si la gent acabés fent càlculs de mesura de tot això, el cost impacte ambiental que té, també segur que desconnectaria directament ells les bombetes.
Se'n donaria compte que probablement no necessita tanta llum, no? O sigui, convidem els oients del programa a que desconnectin algunes bombetes aquesta nit, a veure què passa. Jo dic, desconnectem alguna bombeta que doni més calidesa a casa nostra, probablement estarem tots més relaxats, més tranquil·lets, i alhora tindrem menys despesa.
I potser també ajuden a vegades unes bones espelmes de qualitat, en certs raconets, per donar aquell caliu, aquell calor, aquell confort de llar, no? Perquè al final les nostres cases no són hospitals, no? Són les nostres llars, no? És la nostra ànima. Ens ajuda també, això també ho hem parlat alguna vegada, no? A descobrir aquest ser que tenim, no?
Aquesta tercera pell que deies, que és molt bonic, no? Que recordem que deies, la primera pell és la nostra pròpia pell del cos, la segona pell deies que és la roba que ens posem i la tercera pell és casa nostra.
Exacte. Això és un tema que hem de recordar i recordar perquè ho tenim... Passa una cosa, no? En les cases, com no veiem el que està passant, pensem que les nostres cases estan sanes. Però si observéssim i analitzéssim en microscopi el que està passant, no?, en tota l'atmosfera de la nostra llar, ens quedaríem realment molt sorpresos.
Probablement ens adonaríem compte que molts dels nostres malestars provenen d'allà, no? I potser no aniríem tant al metge.
Sí, nosaltres, per exemple, no?, quan trepitges la natura directament, ja t'infles, no? Hi ha alguna cosa que està per sobre que no
sobra.
Entens, no? I les nostres cases, d'alguna manera, no, perden aquesta capacitat iònica que té la natura, no? Els ions es van empobrint, no? I per això també un altre cop tornem a dir vinga, ventilem, que és el recurs més fàcil per als nostres oients, ventilem la nostra casa, que entrin els nous ions, no?, que ens permeten
renovar
l'aire.
Renovar, i a la nit farem això, avui farem la prova a casa, desconnectarem alguna bombeta, a veure què passa, a veure aquesta calidesa on ens transporta. Moltíssimes gràcies, Silva Ferrer, del MAU. La propera setmana, la darrera, parlarem del manteniment, no?, com trucs per mantenir aquesta casa que hem estat cuidant durant aquestes 9 setmanes i que realment els oients estan encantadíssims.
Moltíssimes gràcies i moltes ganes, i quina pena, ja.
El temps passa molt ràpid, sí. Per això l'hem de sentir i valorar.
Exacte, el present.
El present. Fins la propera setmana.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. Medicina antroposòfica amb el doctor Camilo Botero.
Estimats oients, tenim aquí al programa el nostre col·laborador, el doctor Camilo Botero, que setmana rere setmana ens acompanya. Què tal, doctor? Com està?
Bien, Gloria. Muchas gracias.
Contento de estar aquí con nosotros, de compartir con los oyentes. Nosotros contentos hoy porque nos va a hablar de un tema que en muchas casas probablemente se sienten afectados. Y estamos hablando de las intolerancias alimentarias. ¿Qué nos puede ayudar? ¿Cómo nos puede ayudar usted al respecto, doctor? El gluten, todos estos alimentos que no sabemos cómo gestionarlo.
Sí, primero, ¿por qué la pregunta? ¿Por qué hay tantas intolerancias alimentarias? Y si siempre se ha comido trigo, se ha tomado leche, se ha tomado huevos, frutos secos, y de repente hay como un brote de intolerancias y de alergias con respecto al consumo de alimentos. En programas pasados hablábamos de la agricultura intensiva, de la producción masiva y automatizada de muchos alimentos. Esto cambia la composición cualitativa del alimento y puede convertirlo en un alimento extraño para el organismo, por ejemplo, en un periodo infantil de la vida o aún durante periodos de la adultez. Unos alimentos sufren más transformaciones que otros. Por ejemplo, el gluten, el trigo, ha estado sometido a unos procesos de, entre comillas, mejoramiento de la semilla para obtener un más alto rendimiento. Antiguamente, en los cultivos locales, por Cataluña, de un saco de semillas, pues se podían cultivar 3 sacos de semilla. Con la semilla de trigo moderna, que se produjo en los americanos en 1990, de alta productividad, con un saco de semillas se obtienen 20 sacos de semilla en un periodo menor de tiempo. Entonces, claro, este es un trigo que está más
modificado,
modificado, y el gluten mismo está más modificado, de modo que cada grano de trigo tenga más cantidad de gluten. Entonces, es este cambio en la proporción del gluten hace que consumamos en un pan normal una cantidad elevadísima de gluten. Y este no es el problema. El problema es que esto se convierte en una cantidad exagerada cuando se hace día a día un consumo habitual, que era normal para las otras épocas. Pues en este momento un consumo habitual regular de gluten puede conducir a un exceso. No en todas las personas. Hay personas más sensibles al gluten. Y el tema del trigo no es solo el problema del gluten, sino que también se han encontrado que hay otras proteínas dentro del gluten, unas proteínas más complejas, que también son de muy difícil asimilación. Entonces, no todo es el gluten. También el trigo tiene, en general, otras proteínas que generan síntomas iguales al gluten, pero no son de tipo, no se podrían denominar celíacos, como alérgicos al gluten, sino intolerantes al gluten. Muchas veces estas intolerancias en el gluten y en otros alimentos es simplemente una sobredosis, digamos así, una sobrecarga del sistema.
Nuestro propio cuerpo recibe un exceso, una saturación.
Sí, no es capaz. Esto lo podemos comparar a un puerto en una ciudad medieval donde llegaban los barcos, pero con cargados de mercancía perecedera, pero el punto de descarga era muy pequeño. Llegaba un barco cada día. Pues todo esto se hacía una gran fermentación en el puerto y hacía un gran deterioro de la calidad sanitaria del puerto. Pues en el intestino puede ocurrir algo igual. Entonces todos los equilibrios dentro del sistema intestinal, que es un representante importante del sistema inmune, entre los alimentos que están en descomposición, acumulados del mes anterior, y los que van a entrar de la semana siguiente, más la flora intestinal que se va deteriorando y va siendo una flora fermentadora putrefactora, se genera un foco importante de inflamación dentro del intestino.
¿Qué podemos hacer nosotros al respecto, doctor?
Pues aquí debemos evitar estas monodietas o dietas muy repetitivas que habitualmente caemos en ellas, centradas en 2 o 3 productos. Hay una gran variedad de productos. Lo más importante es diversificar.
Abrir el abanico.
Abrir el abanico y evitar repetir cada día lo mismo. Si no hacer una rotación de máximo 2-3 veces por semana, repetir un alimento, incluido el pan y los lácteos.
Uh-huh. El hecho también de que hay mucha gente que ahora es alérgica también, ¿no?, a la lactosa, la intolerancia.
Sí, son intolerancias, pero todo es por una saturación. Porque las enzimas pues tienen un límite, son un punto de descarga del puerto si el barco es muy grande, y un barco, por ejemplo, un vaso de leche, en un día ya ocupa el punto de descarga para toda la semana y tomas un vaso de leche cada día, por supuesto que esto va a generar un problema.
Volveríamos al mismo escenario.
Correctamente.
De lo que estamos hablando es de la importancia de hacer una dieta variada.
Y sí, variada y bastante, no repetitiva sobre todo, ¿no? Introducir mucha variedad y mirar la calidad de los alimentos también.
Pues a mirar la calidad de los alimentos, muchísimas gracias, doctor Camilo Botero. Nos vemos la próxima semana, el último programa. No les decimos de qué vamos a hablar, ¿qué le parece? Lo dejamos en sorpresa.
Perfecto, muy bien, Gloria.
En sorpresa, hasta la próxima semana,
muy
doctor.
Muy bien.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell. Evolució i consciència, amb Antonio Jorge Larruy.
Una setmana més aquí amb el nostre company Antonio Jorge Larruy. Benvingut a casa teva.
Sí, jo estoy aquí totalmente en mi casa. Sí. Y muy a gusto de estar.
Avui, gràcies, igualment, avui parlarem de política, no? És allò de, hauríem d'associar la política a la saviesa, estan regida per un sentit d'unitat lluny dels interessos personals o de partit.
Absolutament, Gloria, és perfecta definició, la comparto al 100%, necessitamos una regeneración, se habla mucho de regeneración política, pero a mí me hace mucha gracia estos planteamientos regeneradores en la política, ¿no? Ahora se están viendo, ¿no? Es decir, el sistema de partidos, bueno, es claramente un fracaso. Yo siempre he dicho que apuesto por... Es que la propia noción de partido, ya me parece, yo siempre he apostado por los enteros, nunca por los partidos, ¿no? Entonces se ve y ahora se intenta regenerar con partidos más transversales, el caso de Francia, de Macron y demás, pero bueno, son regeneraciones que no nos llevan muy lejos, creo yo. Hay una regeneración que debemos plantear las cosas en profundidad. Y hemos de asociar, inevitablemente será así, irá siendo así, la política, es decir, el servicio al bien común, entender qué es el bien común y desde luego entender que el bien común está ligado a la sabiduría y que no puede ser que se esté gobernando desde las diferencias y desde los intereses. Esto inevitablemente lleva a los conflictos que estamos viviendo. No puede ser. Tiene que ver.
Es una, el político... es una batalla de egos, ¿no?
Claro,
es una guerra de egos.
Claro,
que
de egos, de intereses, de puntos parciales de vista, de razones. Ahí no habrá manera nunca de entendernos. Estaremos sostenidos en el conflicto de la guerra. Es decir, hemos de instalarnos en lo que nos une, no en lo que nos diferencia. Es decir, para que lo que nos diferencia sea enriquecedor, hemos de bregar por lo que nos une. Un político, bien entendido, que de momento esto casi no existe, diría yo, apenas existe, apenas hay testimonios, tiene que ser alguien que vele por la unidad. Es decir, es alguien que esté pendiente por un clima en el que todos hay aspectos que son comunes a todos. Y eso ha de ser la prioridad en la nueva política. La prioridad de la nueva política es alguien que no está por las cuestiones de intendencia, por las cuestiones menores, por las cuestiones de organización. Eso ha de ir en mano de gestores. Hemos de retomar el consejo de sabios, sin lugar a dudas. Y esto sería muy fácil de hacer. No pasa que hay que desvincularse de todo este sistema político, partidista y democrático. Con perdón, yo aquí voy a decir cosas que suenan muy mal, pero que no funciona y no hay que temer que esto sea de abandonar. Lo hemos sacralizado, pero todo pasa y este sistema, digamos, de partidos y democrático, tal como lo entendemos, que no es democrático, es plutocrático, como todos sabemos, aunque no lo digamos. Es un sistema que encubre, una democracia que encubre una plutocracia, ¿no? Es evidente que es así, ¿no? Entonces todo esto hay que empezar a hablar para que... Tiene que haber una regeneración de esto en la que ese consejo de sabio, esas personas que realmente van trascendiendo lo que es una posición personal y que, por lo tanto, están velando por un clima. Mira, esto, Gloria, pasa a veces en las familias y pasa a veces en una empresa, cuando el responsable realmente se dice es el alma. Esto me parece importante. Fíjate, dos nociones voy a dar que me parecen capitales, sustitutivas del sistema político dominante. Dice, en una familia cuando hay un alma, que es aquel que vela por el clima, no está a favor de uno de los hijos, no hacen votaciones, a ver, el hijo, el tal, no. Hay una autoridad, pero que es una autoridad que viene de una impersonalidad. y que es acogida absolutamente con naturalidad por todos. Porque es alguien que, por lo que sea, está más conectado a eso. Y por lo tanto está velando por un clima, por un bien, por una verdad. Y ahí está destinando...
Sin favoritismos.
Destinando funciones para que cada uno pueda desarrollar lo que es su calidad y su don. Y te diré una cosa. Cuando se funciona desde el alma, el ánima, el modo de funcionamiento es la unanimidad. Unánime, unánima. Así hay que funcionar, por unanimidad, no por mayorías. ¡No! ¿Qué es mayorías y minorías y votos y manipulación? Perdóname, manipulación, porque tener que vivir pendiente de la opinión pública, ¿qué es lo que pasa? Manipulando la opinión pública, ¿qué es lo que está pasando? Manipulando emociones para así dirigir votos. Esto nos está alejando de la verdad. Podemos defender y podemos sacralizar lo que crea el sistema democrático. Es una falacia. En la opinión pública es algo manipulable, como es comprobable y demostrable. Entonces, hemos de ir a un funcionamiento unánime, en el que las personas asientan, como sucede cuando tú estás delante de alguien que está diciendo una verdad que es y que provoca una unanimidad. Para esto se ha de trabajar, y en eso estamos, por eso hemos de hablar, hemos de ir todos encaminándonos más hacia un descubrimiento más profundo que te permita reconocer lo que es auténtico, ¿no? Porque esta va a ser la vara. Es decir, no podemos tener responsables que no vivan con autenticidad. No puede haber personas al frente o supuestamente velando por el bien común si no están siendo auténticos, si no están viendo la autenticidad, porque ese es, no sus títulos, no sus cargos, sino su grado de real de madurez y autenticidad. Una persona auténtica, madura, que no está dependiendo de las cosas, esa persona sí està dotada per ocupar-se del bien comú. Los otros no.
Hi ha molta feina a fer, però no podem deixar de ser-hi, d'anar des de l'autenticitat, perquè tard o d'hora s'arribarà al camí que tots desitgem
estar. Serà així, seguro.
Moltíssimes gràcies, Antonio Jorge Larruy. Fins la propera setmana, que ja és el darrer programa, que diem als nostres oients que es preparin, que farem una meditació, sí?
Sí.
La màxima eina de transformació, podríem
exacto,
dir.
Exacto, que d'alguna manera la meditació va recoger todo lo que hemos ido compartiendo a lo largo de tantas semanas.
Doncs fins la propera setmana, Antonio Jorge. Moltíssimes gràcies.
Nos vemos.
Estàs escoltant Viure des de l'essència. Viure des de l'essència. Programa dirigit i presentat per Glòria Montasell.
I això és tot per avui, estimats oients. Recordem que l'amabilitat és la llum que dissol tots els murs entre ànimes, famílies i nacions. Fins la propera setmana. Gràcies.
la rosa fa enamorar-se el gesamí de fallir.